Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues en moltes veus, molts convidats que de seguida repassem i presentem. Convidats en clau política, d'ací uns minuts ens acompanyarà des del Partit Socialista Paco Gil. Vol parlar, entre altres, doncs, de la situació al camp, així que amb ell estarem. I també en aquest cas, des de Compromís, rebrem a Marta Sorlí per tal de repassar actualitat i algunes de les declaracions, per exemple, o intervencions que ha fet Joan Baldoví durant els últims dies, com per exemple la referent al finançament autonòmic. Doncs amb ells estarem en aquesta primera part del programa i a segona tindrem a la gent de l'Associació d'Agricultors Independents de Vila-real. Ja ens van comentar fa uns dies que estava previst que aquest cap de setmana es constituirà a Ciutat Real una nova federació que aglutina aquestes entitats, vora una veintena, les associacions, els col·lectius que formen o han donat ja forma a aquesta federació, i sí que parlarem respecte als pormenors i també els preguntarem, ja que estan per ací, doncs, què els sembla aquestes negociacions respecte a la PAC que s'estan duent a terme a la Unió Europea i que suposarien una retallada dels diners que destinen des de la Unió Europea al camp en aquestes ajudes, no? Que molts es queixen que tampoc arriben als xicotets productors, sinó que se ho queda la gent que té moltes terres, no? I que després, pues, ja se sap o no el que fan en els diners. Doncs bé, d'aquests temes també en parlarem i intentarem escoltar també un balanç que s'ha fet d'una presentació del 10è aniversari d'aquesta formació que s'ofereix des de Protecció Civil Vila-real als centres educatius de la localitat per a saber com actuar en cas d'emergència. Doncs bé, aquests els assumptes que tractarem durant aquestes dues horetes de programa que tenim per davant, però com sempre anem a mirar també en aquesta primera part que ens depara la meteorologia, tot i que poca cosa podem dir tenint en compte els últims dies i que la tendència es repeteix avui. En setembre, la darrera setmana del mes de febrer, amb sol i sense probabilitat de precipitacions, temperatures també molt agradables. Avui, 7 de mínima i 21 de màxima. La tendència, com dèiem, la setmana serà, durant la setmana serà pràcticament idèntica i si fem cas a hores d'ara de la previsió meteorològica de l'Agència Estatal de Meteorologia per al cap de setmana, podríem arribar dissabte a màximes de 27. Veurem si es complissin o no, perquè ja arribar a 27 graus seria una fita i no molt positiva, segurament pel que suposa no tindre aquestes temperatures tan elevades a finals d'un mes de febrer. Doncs bé, aquesta és la previsió meteorològica després d'un cap de setmana hacia la localitat en el qual ha tingut lloc el gruix, els actes més destacats en quant a les festes fundacionals, ahir també amb un sol de justícia, doncs l'homenatge al rei, també els premis 20 de febrer i per la vesprada la pleitesia, els honors a l'actual reina de les festes, a Carmen Robert i la seva cort, ja que fins abril, tot i que ja se sap el nom de la substituta, doncs no ocupen el càrrec les noves xiques que formen part de la cort d'honor. Doncs un cap de setmana també hacia la localitat marcat per això, per la tamborada de les dones, per també homenatge a figures de la societat de Vila-real que, tot i ser a títol pòstum, doncs, va servir per a que molts familiars d'aquestes persones doncs, també se'n queden orgulloses de formar part, no, de la història de Vila-real. Doncs aquest ha estat també el cap de setmana a la localitat i ara sí, fem una revisió, una visteta als temes que són a hores de la tendència a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs sembla que hi ha polèmica respecte a l'actuació d'Estrella Morente a OT, perquè és aquest un dels temes, tant la cantant com la gala. Operación Triunfo, al seu perfil oficial, després de la polèmica alçada, ho va explicar. Estrella Morente añade, por sorpresa, unos versos pro-taurinos a volver en la gala 6 de Operación Triunfo 2020. Sembla que aquesta cantanta actuava junta a Nia, una de les concursants de la present edició. Ho van fer juntes l'actuació per interpretar la cançó Volver, però a l'inici de l'actuació Morente va incloure uns versos a favor de la tauromàquia, un aspecte que diuen no estava ni pactat ni previst, segons ha explicat Tinet Rovira i ha confirmat Manuguis, inclús deien, no, que en cap moment es va fer aquesta introducció dels versos ni els assajos, així que els ha pillat a tots una miqueta a despeu. És això, tendència, tant OT Directo 24F com Estrella Morente, però també tenim altres assumptes en aquesta jornada. IVA el 23%, és altra de les etiquetes. El govern podria pujar l'IVA el 23% per a complir l'objectiu del dèficit segons una escola de negocis. Doncs bé, aquesta és una proposta i alguna gent relacionada al govern diu que és totalment aliena i sense contacte amb el govern. Així que es diu que podria ser una fake news, una mentira d'aquestes, a veure com cau, però que per ara el govern sembla que s'ha anat o s'ha allunyat una miqueta d'aquesta proposta o d'aquesta possibilitat. També es parla avui de Rosalía de Castro, perquè avui és el seu aniversari. Fa 183 anys que va néixer Rosalía de Castro. I també, per exemple, en un dels perfils que parla d'èpoques anteriors, Retro 80, diuen esa senyora que salien los billetes de 500 pesetes, per si algú no sap, no? Òbviament és molt més que això. El 24 de febrer de 1837 va néixer la poetisa i novel·lista Rosalía de Castro, una de les precursores de la poesia moderna, així com altres figures com Gustavo Adolfo Bécquer i una figura emblemàtica del Resurgimento galego. Així que recorden avui algunes de les seues paraules, alguns dels seus versos. Més assumptes també en aquesta jornada. Carlos Iturgaiz serà el candidat del Partit Popular i Ciutadans per a les eleccions basques. En aquest cas, ja per exemple, hi ha mitjans de comunicació que es fan ressò d'alguna de les seues intervencions. Sembla que a una entrevista amb Los Santos defensa aunar forces amb Vox per a fer front al govern fasciocomunista. I també diu que Santiago Abascal és una persona meravellosa. Doncs bé, aquestes són algunes de les declaracions del candidat del PP i Ciutadans a les eleccions basques que ha fet a una ràdio que també ha replegat el diari .es. Doncs bé, aquest és un dels noms propis avui i tot i que falten uns dies per arribar a la Setmana Santa, es parla a Andalusia de la Setmana Santa, justament perquè la Junta demana al govern que rebaixi l'IVA del lloguer de cadires de Setmana Santa. El conseller Bravo demana per carta a la ministra Montero que s'estudie la possibilitat d'aplicar una reducció del 10% al lloc del 21% que estava previst. Doncs veurem si és més econòmic o no llogar aquestes cadires de cara a la Setmana Santa andalusa. I també es parla, malauradament, d'Itàlia pels casos del coronavirus, pànic davant 4 morts i més de 200 persones contagiades. I també un dels aspectes relacionats és la por i el consumisme en aquests moments. Un gel desinfectant a Itàlia passa de valer 3 euros a 22,5. És, diuen, el capitalisme, no?, el que fa que això passe, per exemple, no deixa de ser curiós, no? Perquè el fotut per així dir-ho són les morts, però també això és un reflexe de la situació. I també es parla, per exemple, el Mundo publica avui un reportatge respecte a la fusta il·legal, el gran negoci de la fusta il·legal creix a Espanya. Així que aquest és un dels titulars. Les penes associades diuen són menors que en delictes vinculats a drogues i armes hi ha molt més de 100.000 milions d'euros anuals arreu del món. Així que no és menor la xifra que es mou i els efectes que pot tenir al seu entorn. Doncs aquests són alguns dels assumptes que volíem destacar en aquest repàs per l'actualitat a les xarxes socials. Fem la primera de les pauses i de seguida rebem convidats a la 92.2.
Vila-real rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna el mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Vila-real avança en turisme. Ajuntament de Vila-real.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Vila-real, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Vila-real, Avenida Francia Vila-real.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concessionària Hyundai en Castellón i Vila-real.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A tot descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Eres de todoterreno o de SUV? Deportivo, familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovilarreal. Punto de venta de Comauto en Vilarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovilarreal, Avenida de Francia 62.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vilarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vilarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real y Nules o en www.canem.es.
Molt bon dia a tots els oients de la 92.2, la que els parla una servidora, Susana Pérez. Moltes gràcies per estar ahí i escoltar totes les coses que volem dir-los, que en són molt i resultaran interessants per a vostès. Volia dir-los que per a qualsevol dubte, pregunta o consulta que vulguem fer a través de Ràdio Vila-real, podem posar-se en contacte amb el mail direcció@radiovilareal.info. Mitjançant mail podem posar-se en contacte amb nosaltres i, a més, també en el WhatsApp. El WhatsApp és el 655-937-316. Cal dir que estem en directe i si vostès, en el moment en què nosaltres estem fent una entrevista o estem parlant en alguna persona que vulguin preguntar-li vostè també algo, pues saben que tenen a la seva disposició el WhatsApp 655-937-316. Recorden, posar-se en nosaltres i nosaltres els farem arribar al nostre convidat les seues preguntes, les seues dubtes o alguna consulta que vulguem fer. Dit tot això, donar la benvinguda a Paco Gil, diputat autonòmic. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Paco Gil és portaveu del grup socialista Les Corts en la Comissió de Mig Ambient.
Efectivament.
Sí. I a més també està en la Comissió d'Agricultura, Pesca i Ramaderia.
Correcte.
Pues mire, com a que està de portaveu del grup socialista de les Corts en la comissió de Mig Ambient, ens agradaria parlar amb vostè sobre l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Vietnam. És a dir, això ja és un fet, ja s'ha signat aquest acord.
Sí, bueno, jo en l'anterior entrevista van quedar i me vas emplaçar, Susana, que tornaras a explicar com havia estat el tema de l'acord de Vietnam. Perquè jo crec que s'ha d'aclarir, perquè n'hi ha molta gent que parla d'oïdes i probablement n'hi ha polítics o n'hi ha formacions polítics que qualsevol cosa la poden utilitzar políticament sense tindre rigor i caen en la demagogia com resulta ser. Bé, hem d'aclarir una qüestió prèvia respecte a l'acord que s'ha signat amb el Vietnam. I és que fins ara n'hi havia un acord que formava part del sistema de proteccions garantitzades, o de preferències garantitzades, millor dit, per el qual la Unió Europea admetia la importació d'arròs de Vietnam a zero arancels des de l'1 de gener de 2014. És a dir, estava entrant a Europa una quantitat, que ara parlarem de quina és la quantitat, d'arròs de Vietnam a zero arancels. Però no era recíproca. Per què? Pues perquè la Unió Europea, i això és un altre tema i un altre anàlisi a fer, entre altres objectius té l'ajudar al desenvolupament dels països que estan en vies de desenvolupament. Són poblacions, són nacionalitats que potser no tenen la sort d'estar en allò que parlem o denominem com a primer món, sí. I per tant necessiten ajuda d'organismes que estan en millor posició. Per tant, una de les condicions per la qual la Unió Europea va signar l'acord aquell d'aquest sistema preferente garantizado era per a que ajudara a eixir d'aquest nivell de pobresa de Vietnam i passar, diguem-ne, a un estatus superior per al qual ja se poguera signar un acord bilateral, que és el que s'ha fet. És a dir, què s'ha fet ara? Pues ara el que s'ha fet és que a partir d'ara l'arròs de Vietnam sí que estarà subjet a els arancels d'importació, com els nostres productes estan també baix aquesta mateixa condició. És a dir, si nosaltres exportem, n'hi ha uns arancels que hem de pagar. Per tant, hem passat de rebre arròs de manera a zero euros, per dir-ho d'alguna manera, d'arancels, a tindre un conveni bilateral per el qual ara sí que els cobrarem arancels.
Con lo cual, el arròs que es arribava de Vietnam
sí.
No pagava ningú impost.
Efectivament, d'importació no, no portava. També hem de
això
dir...
Això era des de l'any quan?
Des de gener del 2014.
Des del 2014.
Claro. Ara hem d'analitzar què passa amb l'arròs a nivell europeu, a nivell de la Unió Europea. I és que la Unió Europea no és suficient productora
sí.
Per a l'arròs que consumim. En la Unió Europea, parle de memòria, se consumissin 3 milions de tonelades d'arròs i la Unió Europea només produeix 1,85 milions d'arròs, de tones d'arròs. Si, a més, 10.850.000 tones, 200.000 tones se dedicaven a l'exportació,
sí.
Significa que la Unió Europea només produeix el 60% de l'arròs que li fa falta.
És dir, que del 1.800.000 tones fins a 3 milions de tonelades
sí.
Necessitem
importar-les. Perquè consumim arròs i no tenim prou arròs per al consum que tenim.
I antes claro. Fins a la feixa, mentre nosaltres necessitem aquesta quantitat d'arròs, sí que ens entrava des de Vietnam l'arròs.
No, ahí està l'equivocació. Ahí està l'equivocació i torna a dir que la gent parla d'oïdes. De Vietnam se importen a la Unió Europea 30.000 tones d'arròs. És a dir, el 1% del que se consumís en Europa. la qual cosa significa que aquesta importació que se feia fins ara no alterava el preu de l'arròs, no modificava, no qüestionava o condicionava, millor dit, el preu de l'arròs.
La Unió Europea li posava una quota, que només mos entraren 30.000 tones.
Sí, i de fet en l'acord que s'ha assignat, i se limit continuarà estant en 30.000 tones.
És a dir, no pujarà la quantitat de tones.
No. D'on mos ve l'arròs que mos fa falta? Evidentment, de països asiàtics, entre altres, Birmania, el que abans era Birmania, ara se diu Myanmar, pues de Birmania entra moltíssim arròs.
I en que era Birmania, el que consumim actualment.
I en Birmania, i s'acord, que ja fa anys que està, també és del sistema de preferències garantitzades.
Sí.
Val? Però donem-nos compte del tema de Bernan, tornar-me al mateix assumpte. I és que, per què s'arriba a aquest acord? S'arriba a aquest acord perquè, a més, la Unió Europea li imposa dos condicions, o tres condicions, millor dit, al país. I és que, una, ha subscrit l'acord de París contra el canvi climàtic. Això era una condició indispensable.
Clar, perquè ells trenquen, és a dir, Vietnam en aquest moment trenca el pacte verd.
Bueno, pues una de les condicions per a seguir en la relació bilateral precisament és això, que signen l'acord de París contra el canvi climàtic. I després, seguint les instruccions de l'Organització Internacional del Treball, la OIT, també n'hi ha un compromís d'adaptar la legislació laboral i la legislació penal, per dir-ho d'alguna manera, i erradicar els treballs forçats, per un costat, i després la lliure associació. Perquè, bueno, pues Vietnam té una trajectòria que és la que té i ha tingut dictadura, actualment el sistema polític pues tampoc està massa clar, i el que fa la Unió Europea indirectament és obligar-li o condicionar que el futur d'aquesta nació s'adapte més a com entenem nosaltres els occidentals, no? la vida pública.
Sí, de fet, posa que l'acord comercial podrà suspendre's en cas de que n'hi haguen violacions dels drets humans.
Efectivament.
En l'acord que tinc jo així damunt de la taula. I
sí, no? Efectivament, és així.
El que no m'ha quedat molt clar és que diuen que l'acord eliminarà la pràctica totalitat dels arancels entre les dues parts en els pròxims 10 anys.
15, concretament 15. Mm-hmm. 99, el 99% durant, efectivament. S'arribarà a aquest punt d'ací a 15 anys, però
sempre
l'augment de la introducció de l'arròs continuaré fixat en 30.000 tones. Val? Què farem? Pues, quan se firme un acord comercial, torna a dir i subratlle, acord comercial és per tots els àmbits productius d'un país o d'una nació o de, en aquest cas, de la Unió Europea. Això significa que quan parlem de les taronges, quan parlem del Mercosur, no n'hi ha un acord agrari, perquè no pot ser, o sigui, no és un acord agrari, sempre és un acord comercial en el qual implica, evidentment, el món agrari, però també el món industrial, el de serveis, el d'investigació, etcètera, etcètera. Per tant, en l'acord comercial que n'hi ha signat ara, el que se produirà és que d'allò que els europeus podem exportar, com és tecnologia, com és qüestions químiques i demés, mos llevaran ixa barrera, ixa tanca d'arancels. La qual cosa significarà que, en teoria, pues, la relació comercial entre els dos organitzacions pues, serà més fluida a poc.
I la Unió Europea, d'alguna manera, el que farà també és que este país puga anar prosperant en quant a nivell de qualitat de vida, no?
Sí, a veure, de fet, torna a dir, ha passat en la qualificació d'un país absolutament subdesarrollat o en fase de desenvolupament molt baix a un nivell que, segons la ONU, en els estàndards que mesuren i les circumstàncies, ha passat a un escaló superior. Per tant, l'acord que tenia fixat la Unió Europea respecte a Vietnam no li ha anat malament a aquest país. No li ha anat malament. A nosaltres, quan se parla de que si l'arròs de fora ens fa baixar els preus i tal, torna a dir, és 30.000 tones respecte als 3 milions que ens fan falta, és el 1%. Per tant, això no té capacitat de modificar el preu. Per tant, entenc que s'ha fet una política adequada en aquest sentit. No?
Mire, En este pròxim Consell de Ministres, demà hi haurà el pròxim Consell de Ministres, sí, on els agricultors estan molt pendents de lo que se decidisca en aquest moment, en aquest Consell de Ministres. Diuen que n'hi hauran solucions, o que esperen solucions, perquè fins a la fecha de lo que han eixit de les mesures o dels passos que han anat avançant el govern, ells encara no han entrat res clar, que sí que volen, però que encara, o sigui, que ells veuen voluntat de fer-lo, però que no troben, que no entra res en clar.
Bé, bueno, la gent no pot equivocar-se ni pot esperar en allò que no pot ser, m'explique. El problema de l'agricultura, ja ho han comentat estos dies, entenem que és un problema estructural, que no conjuntural, i per tant, per un real decreto no se va a solucionar. Això significa que no té solució? No. Significa que, evidentment, ja ho han comentat diversos membres de l'actual govern, que estan treballant en arbitrar mesures per tal d'aliviar la situació. Significa que demà en el Consell de Ministres, quan isca la portaveu, dirà pues ja tenim solucionat el tema dels llauraors. No, evidentment no, però sí que és cert que estan treballant, torna a dir, sobre la llei de cadena alimentària, que és fonamental i que això ajudarà també a resoldre, no, els problemes que n'hi ha, però d'un plomasso no se poden arreglar els temes. I més un que s'arrossega tants anys, no? Però sí que hem d'estar tots pendents de les mesures que prenen en Consell de Ministres, perquè de segur que ne trauran normes que afavoriran, no, el camp. Però n'hi ha una altra part que no la pot resoldre el govern, que és aquella que la economia de mercat se autorregula.
Sí, en este cas sí que parlen de que, per exemple, en Alemanya han posat 1.000 milions d'euros,
sí,
per a resoldre els problemes que en aquest moment el camp per reduir costos, per optimitzar recursos, i que Espanya de moment no té una partida pressupostària per a donar als agricultors més capacitat de produir de forma més econòmica, optimitzar recursos.
Sí, en este moment se junta també com si fos la tormenta perfecta, no? O sigui, n'hi ha un increment en la mobilització del camp, de tota la gent, i per una altra banda ens trobem que n'hi ha un govern que porta 2 mesos,
sí,
porta 2 mesos ja no en funció, sinó com a executiu, en plenes competències, però 2 mesos. I després tenim també una qüestió que mos diferència en altres països, que és que encara no tenim pressupost. L'any passat sí que vam perdre una ocasió històrica, i més per a esta comunitat, la valenciana, per la qual per primera vegada en la història se contemplaven inversions equivalents al pes del PIB de l'Estat, no? Però bueno, no tenim pressupost, per tant, també estem una miqueta lligats de mans. Ara, també està en estos dies parlant-se, de fet, este cap de setmana ha hagut una cumbre europea,
sí,
la qual no ha hagut un acord, no s'ha arribat a un acord, entre altres qüestions, per la posició de fermesa del govern espanyol, del president d'Espanya, perquè, degut a la eixida de la Unió Europea, en este cas del Regne Unit, pues n'hi haurà una disminució en els pressupostos.
Clar, que a nosaltres ens afecta perquè hi haurà recorts. O sigui, mos llevaran cantar diners que teníem assignats precisament a l'agricultura. I hi ha quantitat de comunitats autònomes que s'hi veuran afectades.
Bueno, lo que sí que crec que s'ha manifestat, torna a dir, no deixa ser una declaració d'intencions, però jo crec en aquestes intencions, és que si en la Unió Europea, en el que és la distribució de fons europeus,
sí, sí,
n'hi ha una modificació a la baixa en quant a que Espanya no, fins ara, sempre ha sigut en el saldo, ha rebut més del que aportava, i ara a l'anar-se en el Regne Unit canvia l'estatus, el que crec que sí que ha quedat ben clar és que no serà a costa de la PAC. No serà a costa de la PAC.
Sí, el que ya había, bueno, el titular que día era que España acepta renunciar a fondos de cohesión a cambio de blindar la PAC.
Per exemple.
Mire, però jo vaig a comentar-li, vostè diu, és que justament ha vingut tot al mateix temps, les protestes, els... Val, però mire, si a vostè li diu, per exemple, un productor d'olives, no? Si li diu que fer un litro d'oli li costa al productor 2,45 € i que li acaben pagant 2 €, tenen raó de si no se manifesten, si no ixen, si no protesten, si no diuen és que estem perdent 0,45 cèntims en cada litro,
sí.
No, al final no sabrem que això és una realitat, que la estem patint i que, a més, estan pagant un 60% d'impostos.
Jo és que aquest càlcul no sé d'on el trauen, perquè l'altre dia en Corts algun diputat del Partit Popular va dir que suportaven un
41%. Un 41%. Sí, a més li ho va dir...
En aquest cas crec que va ser Miguel Barrachina.
Sí, el 41% del benefici agrari va a Hacienda. Són les administracions quien eleva sus costes i deben bajar los impuestos, és dir...
Bueno, és una idea que ell té. Jo crec que els datos s'utilitzen també de vegades de manera molt alegre i de manera molt... Bueno, és que no costa dir 41 que 24 que 64. Uh-huh. Perquè jo faig una abstracció i l'abstracció és que si de tot allò que se paga, lo que més, l'impost que més alt està en aquest moment és l'IVA, que és el 21%, i l'IVA és repercutit, per tant tampoc ho ha assumit tot el productor, no sé d'on trau i ser 41%. Perquè, de fet, pues el xicotet treballador del camp o productor del camp, impuesto de sociedades no paga, està exento. IAE no paga, està exento. Evidentment sí que n'hi ha unes càrregues de seguretat social, uh-huh, que ahí és on tal vegada pues podríem entrar a valorar-lo, no? Però, en fi, el sistema fiscal en Espanya és el que és. Jo sé que també, sí, mos consta que s'espera també fer una reforma fiscal, però n'hi ha aspectes en els quals, bueno, pues, els partits que entenem la vida pública i la societat en la redistribució de la riquesa, pues, el baixar impostos de vegades no és lo més afavoridor.
Se tendria també que contemplar els impostos que paguen i on podrien ajustar, és a dir, optimitzar el que estem parlant. Al final és com se produeix la cadena, és dir,
i
veure on està, no s'està fent bé, perquè al final si a un productor, o sigui, a un agricultor que està fent olives li costa 45 cèntims al final produir un litre d'oli que li tenen que ser del seu bolsillo, en algun lloc està el fallo.
No, claro, però el fallo, a veure, i si tu tens una collita en la qual no has pogut vendre 1.800.000 quilos d'oli, què fem? Com va ser fa 2 anys. És que, torne a dir, la producció s'ha d'adequar també al mercat. Si n'hi ha un excedent tan brutal com va haver fa 2 anys en oli, sí que se van a aplicar uns mecanismes d'estocatge per a llevar de la distribució una quantitat molt important, crec que van ser 200.000 tones d'oli, o parlo també de memòria, per a evitar que se degradara el preu de l'oli, però va haver una superproducció tremenda, brutal, no? Si a ell li afegisses que els mercats, com el cas dels Estats Units, se mos tanca, pues evidentment què fa el productor? Abaratir.
Mire, i també vull dir-li un comentari que ha fet Pablo Iglesias, temàtic concretament en el canal 24 Hores.
Sí.
Vostè sap que això ve d'una bueno, estava ell reunit i va seguir dient als agricultors que apretaren, que era lo que en principi era efectiu, no? Però que parlava vostè de que este govern és jove, que porta molt poc temps caminant. El dia este matí, este govern lo harà mucho mejor si les persones que recibe no solamente, si las presiones que recibe no solamente proceden de empresas muy poderosas, sino también de la sociedad civil organizada. ¿Vos estás de acuerdo en el comentario de Pablo Iglesias?
Yo estoy de acuerdo en cuanto a que en un estat de dret com és el nostre, la gent lliurement se pugui manifestar. La pressió indirectament...
Se recibien pressió d'empreses molt poderoses.
Sí, però realment jo crec que on focalitza precisament en este cas el vicepresident és que tal vegada, i jo també ho vaig manifestar fa uns dies, el que li ha faltat al camp espanyol és precisament aquesta ferramenta de negociació ferma. Jo vaig fer un comentari molt gràfic, no? Si a un costat de la taula n'hi ha 40 i a l'altre costat de la taula n'hi ha 2 i aquests 2 són els que compren i n'ha de parlar en 40, pues aquests 40 se miren de reull a veure qui és el primer que ven i quan més barat millor perquè me ho lleve el més pront possible. La moraleja d'aquest tema és que efectivament el camp no ha tingut o no se ho ha cregut i no s'han organitzat. No s'han organitzat a l'hora de fer reivindicacions serioses i de tindre una plataforma de negociació.
Sí, però en aquest cas, si tenim una part de la taula uns i una part de la taula l'altre, però tenim al mig el govern que és el que arbrita, com per exemple quan se signa un acord entre Vietnam i la Unió Europea, per exemple, que se creen unes bases, que se creen unes regles perquè després no hi hagi patiment tant d'una banda com de l'altra, perquè al final som com una balança. Entonces, lo que li demanem al govern és que plantegi un equilibri, no?
Sí, però l'equilibri és prou difícil de manera legislativa i és que tornem al mateix. No se poden fixar preus.
Fije, però mira, el president mos diu que les pressions no només tenen que vindre d'empreses poderoses, sinó també
completament d'acord
de la societat civil organitzada. És a dir, el vicepresident està dient que equilibrem o que d'alguna manera, si no només pressiona la banda que n'hi ha 4 i no pressiona la banda que n'hi ha 2, no s'equilibra la balança. Això és el que jo llegeixo entre línies,
no? Sí, no, efectivament, el que crec que està animant és a la gent del camp que és d'una vegada per totes que unifiquen criteris de demanda, que unifiquen criteris de reivindicació. Per què? Pues perquè d'aquesta manera, si algun aquesta ferramenta s'empodera, sí, i els propis agricultors se dicen en la seva sobirania a l'hora de negociar, pues tal vegada es vinga millor.
Mire, també ha estat un poc criticat el fet de que Pedro Sánchez anara a Brussel·les a tratar un tema sense ningú d'agricultura. I diuen que això no és normal. És normal o no és normal que el president vagi a soles a tractar temes sense ningú expert o sense ningú...
A veure, la cimera que n'hi havia era de presidents de govern o d'estat, aquells que tenen la facultat de tractar en temes internacionals. No era una reunió de temàtica d'única i exclusivament agricultura, no. Estàvem parlant de la distribució de fons. De la distribució de fons. Ja vindrà després la negociació de la PAC. Este cap de setmana no s'estava tractant de la PAC. S'estava tractant de veure com quedaven les balances de aportació o no aportació. De veure quines regions, per exemple, en Espanya han passat de ser regions receptores de fons estructurals o no. Per tant, no era una temàtica on tinguera, que no està malament que vagin els ministres, però que específicament tinguera que anar el ministre Lluís Planas.
Vostè ha presentat uns projectes no de lleis per a la pesca. Ràpidament,
Sí, una proposició no de llei que vaig presentar ara farà unes setmanes ja, era per a instar al govern,
sí,
de l'Estat precisament a tindre en compte en l'ordre ministerial per la qual se regule l'esforç pesquer, és a dir, la reducció del treball, que tingueren en compte els dies de veda que els pescadors de Castelló han fet. Què significa això? Significa que la Unió Europea,
sí,
a tots els països membres els obliga a tindre una activitat X, val? Per a no esquilmar els bancs de peix que n'hi ha, escaladeros. A Castelló, les cofradies ja fa molt de temps, ja fa molts anys que de manera voluntària només van a pescar 4 dies a la setmana. Això el que ha fet, l'efecte que ha tingut és que s'ha recuperat el peix, la quantitat de peix que n'hi ha. problema és que venen d'altres llocs i se ho emporten. Però bueno, Castelló ha fet els deures. El que passa ara és que en el projecte d'ordre ministerial,
sí,
a l'hora de fer el repartiment de les quotes de pesca, pues se considerava no ben considerat els dies que no s'havien eixit a pescar. Val? I el que volem és que aquests dies que no s'ha eixit a pescar, que també se compten com a dies de pesca, per a no perjudicar precisament els que més consciència tenen del medi ambient. I, bueno, i això està preparat per a debatre en les Corts i espero que m'ho recolzen de manera unànime.
Bé, jo pensé que és per a recolzar-lo, però vaja, com sabem que n'hi ha pensaments de totes classes...
Sí, no, però en pues, este cas jo confio que quan vaig a comissió, pues espere el suport de la resta de partits polítics.
Bueno, pues vindrà, contamos, o sé que hemos adonat la paraula para quan li emplacem a que vinga, contamos coses, vostè ve. Paco Gil, diputat autonòmic, moltes gràcies per haver vingut i fins la pròxima.
A vosaltres.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepefón! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia Villarreal.
En la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Tras el éxito en Burriana, el Circo Ralbi Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo, The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Ralbi Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I, en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoralbi.com. ¡Te esperamos!
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642-1647-27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Les 12 i 46 minutets i ara estan nosaltres amb Marta Sorlí, per compromís. Muy buenas, Marta.
Hola, bon dia.
Mira, Marta, resulta que com ha tingut la polèmica esta de que la ministra d'Hisenda pues bueno, ens va dir que de lo que no tindríem el que Compromís havia pactat en amb ella, o almenys no ho tindríem en aquests 8 mesos que havia signat l'acord d'incompromís per a poder fer la reforma del sistema de finançament de la Comunitat Valenciana, van començar a eixir veus dient esto yo ya lo sabía.
Bueno, hi ha gent que sap moltes coses. El que jo crec és que, en principi, a més, hi ha que tenir en compte que aquesta proposta que presentava era allargar-ho més i mig més, de 8 mesos a 9 i mig, però és cert també que aquest acord amb Compromís generava que havia que complir aquest període de 8 mesos i així no serà finalment. Ahí estan les negociacions polítiques, vull dir, ahí està la faena que no se veu entre cometes de la tasca parlamentària, més enllà dels acords que se firmen, doncs hi ha una faena prèvia i posterior per a assegurar que aquests acords se compliran, i així n'ha assegut que la ministra ja ha rectificat i ha dit que en 8 mesos tindrem aquesta proposta de finançament.
Si te pareix, sentim el que va passar i així els oients també sentiran en nosaltres què és el que va passar entre la ministra d'Hisenda i Joan Baldoví.
Y me ha gustado que entre sus objetivos figurara el sistema de financiación, que bueno, parece que se retrasará mes y pico respecto a lo que habíamos acordado el Partido Socialista y Compromís, que habíamos acordado que fuera de 8 meses.
Por supuesto, entiendo la situación de Valencia. Es de las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación, sí, por no decir la más perjudicada conjuntamente con Murcia. Y la situación en Valencia requiere con urgencia la reforma en el modelo. Habrá que pensar si se demora su aplicación, si se pueden poner en marcha, como usted bien decía, soluciones transitorias que permitan paliar al menos esta situación. Y rectifico, no lo haremos en noviembre, lo haremos tal como acordamos.
Agradezco la rectificación que ha hecho, porque algún medio de comunicación ya había dicho que Montero incumple con Baldoví, y que eso me daría igual, porque con quien estaba incumpliendo era con 5 millones de valencianos y valencianas. Por tanto, agradezco la rectificación.
Bueno, y tot això de que la ministra Montero ho entén enseguida, clar, l'acord d'investidura ja està fet, però és que falta signar els pressuposts.
Així no és, vull dir, nosaltres ja ho vam dir des del principi, que era un acord d'investidura on ficàvem uns mínims per a investir president a Pedro Sánchez i aconseguir el govern de coalició, perquè entenem que és un govern bo per a la ciutadania espanyola, però que això tenia, per suposat, un requisit que calia que complira i que ara estem aconseguint que complissin. Però no és un xec en blanc, no és anem a votar que sí durant el temps que dura este govern, que esperem que siguin 4 anys, sinó que a cada espai que tenim per a negociar s'han d'anar incloent els mínims que estan pactats per a la investidura i, per suposat, tot allò que vagi sorgint i que siga beneficiós per als valencians i per a les valencianes.
Quan és la notícia de que, bueno, de que no se complirien els 8 mesos, antes de sentir esta gravació, sentir la contestació i el que reivindica Joan Baldoví, vostè què és el primer que va pensar?
Jo el primer que vaig pensar és que la premsa estava sent agorera, bàsicament perquè he treballat durant molt de temps dins d'aquest espai i les negociacions són lentes. Jo entenc que els periodistes i els mitjans de comunicació necessiteu informació molt ràpid, però és que els temps polítics no van tan ràpid i moltes vegades se comença en un punt i s'acaba en un punt totalment diferent, i mentre es passa aquest procés és molt complicat donar informació per a que els mitjans de comunicació la poguésseu transmetre correctament, al mateix temps que respecte els espais de negociació. És una situació un poc complexa. Jo tenia molt clar que Joan Baldoví negociaria fins a l'últim moment per aconseguir que se complisgués i se plas, i que, a més, també tenia molt clar que si no els pressupostos generals no incloïen no només el plaç de 8 mesos per a presentar el sistema de finançament, sinó, a més, les mesures compensatòries econòmiques necessàries per a que els valencians i les valencianes tinguéssim uns serveis dignes mentre arribi i sa modificació del sistema de finançament, tenia clar que no se votaria a favor d'aixos pressupostos. Ara això està damunt de la taula, com que l'escenari és un altre. Per tant, hem d'anar amb calma en un govern en minoria, no ens oblidem, en el que hem de negociar, però també hem de primar que hi haga que se puga fer política per a la gent i no abocar-nos a noves eleccions, que jo crec que és el que no vol ningú ara mateixa.
Mira, jo quan vaig veure l'acord que havien signat Compromís en el Partit Socialista per a l'acord d'investidura, li vaig preguntar a Joan Baldoví, li vaig preguntar si lo dels 8 mesos, i a més va ser la pregunta que li vaig fer, tant i com estàvem parlant fa un moment, que arribar a tot i que siguen tot en plaços, l'administració al final és molt lenta.
Sí.
I ell em va dir això: no m'estarà enganyant a mi, no m'estirà dient que no, sinó als 5 milions de valencians. Això en aquesta casa ho va dir i està gravat. Però vostè, tinc la sensació que és la primera volta que vostès han vist el pes que tenen?
Bueno, jo crec que nosaltres ho tenim clar. El que també crec és que hi ha partits, com el Partit Socialista en aquest cas, al que no li interessa que se vegi i se pes, i al que li interessa al final, pues, que hi haguen aquest tipus de notícies. Però nosaltres tenim clar que el nostre vot és decisiu, i sempre que hem pogut fer ús dels nostres vots en benefici dels valencians i valencianes i també en benefici de la resta de l'estat espanyol, ho hem fet. I ho hem fet facilitant aquesta investidura, o vam fer-se en els primers que vam dir que votàvem que sí a la moció de censura que va fer el president Pedro Sánchez. Ho hem fet absolutament sempre i ho continuarem fent, perquè al final, si Compromís hem vingut a la política, no és per a fer els mateixos tejemenejes i jugar al trilero amb els grans partits, sinó per a demostrar que hi ha una manera de fer política més honesta amb la gent i que realment penso en els interessos de la majoria. I això és el que hem fet. Nosaltres ho tenim clar. Una altra cosa és que a l'estatus quo, als partits tradicionals, no els interessa que això se vesga, però nosaltres ho tenim clar i utilitzarem el pes polític que se'ns ha donat precisament per a poder aconseguir millores per a la majoria.
Compromís no té eurodiputat.
Compromís no té eurodiputat. Ara, en aquest moment, des de maig, no en tenim, i això complicarà també en el tema de la PAC i en el tema de... que són, és un tema que ara mateix els llauradors ens han ficat damunt de la taula, tant en el tema de la PAC com en el tema dels acords internacionals de lliure comerç, doncs tinguéssim una capacitat de negociació més limitada. Tot i això, intentarem, en la mesura del possible, amb els contactes que vam crear ja en el moment que sí que teníem eurodiputat, i amb els contactes que tenim a través del diputat a Madrid, doncs poder ficar també ixa pica en Flandes i poder treballar des d'Europa també, que se tinguin en compte les necessitats mediterrànies i, per suposar, valencianes.
Perquè en el lliure tractat de la Unió Europea i Vietnam...
Això ja ho hem vist.
Vam votar...
PSOE, Ciudadanos i PP van votar a favor, un tractat de lliure comerç que, de nou, obri les portes a producte, en aquest cas, a producte, a l'arròs de Vietnam, sense tenir les mateixes condicions, sense tenir les mateixes condicions que ens exigissin a l'arròs valencià o a l'arròs del Delta. Però és que això ja ho vam veure en l'acord de Sud-àfrica, que afectava les nostres taronges.
Sí, perquè, mire, antes que vostè estiguera a Hisenda, ha estat Paco Gil... I Paco Gil, que a més ell porta Mig Ambient, és el portaveu de Mig Ambient socialista en la Generalitat, ens ha dit que resulta que gastem en la Unió Europea 3 milions de tones d'arròs i que només en tenim 1,8 milions de tones. Per tant, estem arròs. Però, clar, a Llaura València a sol i sona A. No tenim prou taronges, necessitem més i resulta que les nostres no valen res. Això és el que ens diuen els llauraors de València. Jo no sé si en l'arròs passarà igual. Vostès quina sensació tenen?
Mira, jo crec que els acords de lliure comerç, i justament l'altre dia vaig estar en un debat en Paco, en el que parlàvem de tot això, i el primer que va dir és, home, és que l'economia lliure mercat és aixina. L'economia lliure mercat és una decisió política. I com gestionem aquesta economia i aquestes relacions internacionals és una decisió, són decisions polítiques, no és algo que ens vinga caigut del cel, no és algo que no se puga qüestionar, són decisions polítiques. Efectivament, quan estem obrint a tercers estats el comerç de qualsevol producte, majoritàriament afecten els productes agrícoles, però de qualsevol producte, a un estat on no se li requereixen els mínims de garanties fitosanitàries que sí que se'ns exigeixen a nosaltres, on no s'exigís uns drets laborals dignes que sí que se'ns exigeixen a nosaltres, on ni tan sols se'ls exigin, en el cas de la taronja, el tractament en fred per evitar que vinguin plagues que així no tenim controlades perquè desconeixem. No se'ls exigís absolutament res. S'obri el comerç i el que genera és algo molt fàcil i li ho dia en aquell moment, molt fàcil, molt lícit i algo que faríem tot el món. Si a mi me paguen la taronja més cara a Canadà, la taronja valenciana se n'anirà a Canadà i així entrarà taronja de Sud-àfrica. I en això què passa? Que els valencians i valencianes que tenim taronja boníssima als nostres arbres, estem consumint taronja plagada de productes fitosanitaris nocius per a la salut, per no fer una ordenació coherent del mercat.
En este cas, el que ens deia Paco fa una estoneta era que en este acuerdo sí que han intentat pues, que no se trenqui el pacte verd, que les relacions laborals amb Vietnam siguin òptimes, siguin com les europees, que d'alguna manera si la Unió Europea no integra països que necessiten d'aquesta ajuda, com que no creixen, que és una forma també d'ajudar a aquests països.
A mi em pareix molt bé, però tindrem que garantir també el benestar del nostre agricultor. Vull dir, jo soc filla d'agricultors, jo m'he criat entre taronges tota la meva vida. Quan eixia d'escola anava a embalar taronges pràcticament com un hobby, perquè ho he vist tota la vida a casa meva i perquè tampoc tenien on deixar-me i tenia que estar allí. Tenim que garantir que la nostra gent pugui subsistir. Sí, i a més, quan parlem d'acord verd, que és algo que repeteixen molt, no t'he trellat que estiguéssim desplaçant un producte a l'altra punta de món per portar un producte a l'altra punta de món així. Vull dir que l'acord verd també és reduir la petjada de carboni, és reduir la distància, i això no té que anar en contra del llaurador. El llaurador té que tindre una vida digna pel seu treball. I això ho hem de garantir els polítics, vull dir, ho hem de garantir que estem governant des dels parlaments, qui som la representació. Per què? Perquè el que no pot ser, i els llauradors ja ho estan dient molt clarament, és que se venga el producte més barat de lo que costa de fer. Això és una absoluta barbaritat. Però és que això només passa en l'agricultura, que se venga a resultes, que se venga depenent de lo que m'han pagat i que el llaurador no tinga una garantia de que si treballa tindrà un preu digne per la seva...
També n'hi ha unes veus que apunten a que el producte s'encareix de la quantitat d'impostos que arriba a pagar.
Però impostos no tenim que pagar, bàsicament perquè si volem sanitat, si volem educació, si volem carreteres dignes, tot això se paguen impostos. El que hem de garantir és que si hi ha una sèrie d'impostos que se tenen que pagar, és que en el moment que anem a comprar, comprem a un preu digne també. I que el treballador se pugui guanyar la vida d'una manera digna per la seva feina i que el consumidor consumisca també d'una manera digna. I això té que ser, al final, és el mateix raonament, ens tenim que retroalimentar. I al final, comprar taronja a casa, entre cometes, la teua taronja, doncs també fa, de nou, que no hi haga tanta petjada de carboni, que no se contamina tant, que el teu veí puga viure bé. Necessitem modernitzar la nostra agricultura i això també hem d'invertir, però necessitem invertir per a modernitzar sempre i quan garantim que aquest producte tingui una eixida i no portar un producte més barat que el que genera és que el nostre producte se quede als arbres i anar de vegades per esta zona i veure els camps plens de taronges a terra
dol
moltíssim.
Val, pues entonces d'alguna manera justificarà un poc l'enfado de Joan Baldoví en la planteta d'arròs a la mà dient que ja estem a treballar igual. És dir, anem a una festació el divendres, a més anaven tots els polítics, encapçalant la manifestació del divendres dia 14 de febrer, i ja estava signat aquest acord. Vostè pensa que aquest acord que s'ha signat ara és igual que l'acord que se va signar en Sud-àfrica? No hi ha hagut més cuidado en aquest acord? S'han plantejat protegir més el que és el camp espanyol?
És realment complicat saber què fica als acords. I és realment complicat perquè l'opacitat absoluta en els acords internacionals que se signen és total. I total és... Jordi Sebastià, eurodiputat de Compromís, va demanar accedir a l'acord antes de que s'aprovara l'acord amb Sud-àfrica, l'acord comercial amb Sud-àfrica. Només podia estar un acord que té milers de pàgines.
Sí.
Només podia estar una hora dins de la sala amb una persona al seu costat per assegurar-se que no traia cap tipus d'informació d'allí. I sense poder ni fotocopiar ni contrastar. Imagineu-vos un acord de milers de pàgines, és impossible fer-li una auditoria digna a Xina. Pues això és el que passa. Què passarà amb l'acord de Vietnam? Jo espero que hagin sigut més cuidadosos, però realment no sabrem la lletra menuda fins que no comença a aplicar-se, que és el que ha passat amb Sud-àfrica.
Jo si tinc l'acord del Parlament Europeu, l'acord aprovat de lliure comerç entre la Unió Europea i Vietnam, però no té milers de fulles. Ne té uns vídeos que també puc veure i, a més, els productes que d'alguna manera...
Tens un resum.
Sí, sí. És dir, el que no sé si després... O sigui, si dins de l'acord n'hi ha moltes més coses de les que no han tret a la premsa.
Amb Sud-àfrica, per exemple, es passava el mateix. Quan se va signar l'acord amb Sud-àfrica i amb el de Mercosur, que el tenim ahir a les portes, si realment els polítics valencians, que jo entenc que haurien de ser tots els polítics europeus que venen de la circumscripció d'Espanya, si no s'asseguren que els interessos de la nostra agricultura estaran damunt de la taula, no sabem el que hi haurà, i això ho veiem quan efectivament van a la manifestació, però per l'altre costat els mateixos polítics i els mateixos partits polítics que han anat a la manifestació se pleguen als interessos de el seu partit europeu, del Partit Socialista Europeu, del Partit Popular Europeu, del Partit Liberal Europeu, i, bueno, en el cas de Vox, cada un vota una cosa i...
Sí, en el cas de Vox és curiós, dos van votar a favor, un en contra i un altre es va abstendre.
Dos abstencions, un a favor i un en contra. O sigui, és un alarde d'incoherència absoluta.
Uh-huh. Entonces, vostè sí que està d'acord en el que diu Pablo Iglesias, el vicepresident, de que apreteu, no?
Jo crec que és necessari apretar, clar que sí, i és necessari. Vull dir, al final, la gent que estem, els representants públics que estem a Madrid, a Europa, inclús a les Corts Valencianes, la nostra faena, i cobrem la faena per la qual la gent es paga, és defensar els nostres interessos i negociar.
Sí, però és que hi ha hagut una diferència, és dir... els europarlamentaris han votat tots a favor i després en el Consell de Ministres ens veiem a Joan Baldoví en l'arròs a la mà i pensem...
Al Parlament Espanyol.
Clar. I ens assusta perquè si tots ens diuen que sí que s'ha signat en tot el cuidado que se deu designar i hi ha un diputat que ens diu cuidado que ens veurem igual...
Si no garantim que l'arròs que entre és l'arròs que necessitem i no més del que necessitem, no podem garantir que l'arròs valencià tindrà unes condicions dignes. Però és que si no garantim les mateixes condicions i les mateixes exigències que se li exigeix a la taronja o a l'arròs valencià per a la taronja i l'arròs estranger, me dona igual d'on vinga, no tenen les mateixes condicions. I les condicions laborals de Vietnam, òbviament, no tenen absolutament res que veure
bueno,
en les condicions laborals valencianes.
El que ens apunten, o sigui, els que ens diuen és que si no se complís l'acord dels drets laborals, pues que trencaran l'acord. És dir,
de quins drets laborals?
Els drets laborals dels que disfruta la Unió Europea.
No va, Vietnam no va aplicar els drets laborals de la Unió Europea, segur. A Vietnam treballen xiquets, per exemple. Vull dir, el problema és que quan parlem de s'han de garantir drets laborals, no s'han de garantir drets laborals perquè Vietnam complirà els drets laborals de la seva legislació. S'han de complir uns drets laborals dignes i jo crec que tot el món estem d'acord, per exemple, en que no volem que treballin xiquets.
Uh-huh.
Per exemple. Tot el món estem d'acord en que tenim que tenir una jornada digna de 8 hores sí. com a màxim. Tot el món estem d'acord en que el teu salari té que ser un salari que te permeta viure. No necessàriament fer-te ric, però per lo menos viure. Vull dir, si treballes 40 hores a la setmana, per lo menos que pugues alimentar-te i pagar la llum i l'aigua i tenir un espai digne on viure. I això no passa a Vietnam. És que no passa a Vietnam. I d'ací a la pròxima campanya estarà entrant arròs de Vietnam que no tenen aquestes condicions.
Sí, però sap el que passa? Que és que en aquest moment està entrant.
Per això ho dic. Vull dir que estem ja, ara en aquest moment ja està entrant arròs
són
de Vietnam.
Són 30.000 tones el que entren. Diuen que no pujarà la quantitat de tones que han d'entrar.
Ho veurem. És que tornem a la mateixa. La opacitat en aquests acords és tan elevada que no sabem realment quina és la conseqüència fins que no s'apliquen. També ens deien que no hi haurien conseqüències en l'acord amb Sud-àfrica, no sé si ho recordeu. Uh-huh. Ens deien que no, que la taronja de Sud-àfrica ve en un moment en que la temporada de la taronja és diferent i que per tant no afectaria gens a la taronja valenciana. I d'això fa molt poquets anys. Sí que ha afectat. No només ha afectat, efectivament, la taronja de Sud-àfrica és en temporada diferent, però al final que hi ha taronja tot l'any, pues ha generat que la taronja valenciana se pague menys. Al final, que vinguen taronges de fora, ha generat que entren plagues que estan afectant a la nostra producció i que es generen uns costos al llaurador més elevats per a poder tenir una producció digna. Ha generat que en altres punts d'Europa estiguen cobrant taronja més barata de Sud-àfrica en lloc de comprar la nostra. Per tant, sí que hi ha hagut un impacte. Però, evidentment, vull dir, quan tu tens uns X de quilos per a produir i dobles o incluïsses un 20%, dona igual, vull dir, però fiques més quilos, oferta. Efectivament, el lliure mercat el que fa és baixar el preu de tot.
Què li pareix la defensa que ha fet Pedro Sánchez en Brussel·les o ja no la defensa, sinó la... Se'n ve en menys... O sigui que teníem una subvenció...
La PAC.
Que ara ja no tenim.
Doncs tornem a la mateixa. Vull dir, una de les coses necessàries que necessita el Camp Valencià és que la PAC, que necessitava, vamos, és que la PAC reconegués la idiosincràsia de la producció mediterrània, sí. Que no en tenia. La PAC sí. Beneficiava molt, moltíssim a zones com Andalusia. Així també produïm oli d'oliva i no té res que veure la nostra manera de produir-la en la manera uh-huh. andalusa. Premiava hectàrees i premiava producció, però no premiava, per exemple, les oliveres mil·lenàries que tenim al Maestrat, no premiava els camps de més baixa producció, però de producció de més qualitat, i això també s'ha de tenir en compte. Així tenim, no tenim les extensions d'Andalusia, per tant, tenim una idiosincràsia diferent, i era una de les coses que tenia que fer Pedro Sánchez i no ha fet. En contra d'això ha perjudicat a tots, que dius, és que...
Sobretot a nosaltres.
Claro, nosaltres abans ja teníem una PAC que ens tenia poc en contra, per dir-ho d'alguna manera, doncs si ara venim en una subvenció més baixa, pitjor encara. Pitjor encara. I així anem pues, de mal en pitjor. I al final és normal que hi hagi gent que estiga desencantada perquè s'està perdent una miqueta i sa visió de l'Europa que el que pretenia era compensar desigualtats.
Vostè creu en la Unió Europea?
Totalment, 100%. De fet, sóc una ferma defensora de la Unió Europea, a més, fins i tot en que tinc estudis de màster relacionats.
I si ara resulta que els britànics no els va mal i no se moren de fam?
No se moriran de fam, ni jo vull que se morguen de fam, eh? No, per a res. Vull dir, una cosa no lleva l'altra. Jo crec en la Unió Europea, però crec en aquesta Unió Europea que van plantejar en un principi, en una Unió Europea que el que volia era garantir drets, que el que volia era eliminar desigualtats, que el que volia era fer una societat més justa. El problema és que en els últims anys aquesta visió de l'Europa de les persones, de l'Europa dels territoris que se contemplava com a tal en el tracte fundacional, s'ha diluït. I ara és l'Europa del comerç. Hem tornat un poc a aquesta comunitat econòmica europea que teníem en un principi, i a mi és això el que me dona llàstima. Jo en l'Europa de les persones, en l'Europa dels territoris, en l'Europa d'igualar-nos i d'intentar traure múscul conjuntament per a poder aconseguir millor resultat comú, evidentment crec i creuré tota la vida i treballaré, a més, per a que siga aquesta Europa la que hi ha i no l'Europa dels lliure comerç, dels tractats internacionals i que l'únic que fa és dilapidar la vida de la nostra gent a casa nostra.
Bueno, estarem molt, molt atents del que passarà en França, perquè vostè sap que el que passa en França se podrà seguir mantenant o no la Unió Europea.
Aixina és, i jo crec que hem de treballar molt fermament per a realment per a això, per a poder tenir aquesta Europa de les persones, que el que puc fer és millorar la vida en conjunt. I jo sóc una ferma partidària de que col·laborant i teixint aliances amb altres estats ens anirà millor, evidentment.
Quin és l'arròs que més li agrada a vostè?
Quin és l'arròs? Jo gasto molts tipus d'arrossos, eh? Jo sóc de l'arròs bomba a la paella, sóc molt... Soc cocinita, ho tinc que confessar-ho, i per tant tinc diversos tipus d'arròs sempre a casa.
I la varietat de taronja que més li agrada?
Taronja, a casa m'ho va fent mandarina. I al final, la que més menjo és la taronja de destrio, que és el que fem la gent que tenim taronja a casa, que es mengem la que no se ven.
Moltes gràcies, Marta Sorlí, de Compromís, per haver-nos aclarit uns quants punts, i no tarde molt en tornar, que mos diu coses interessants.
Quan vulgueu.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfon 964-52-1385.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041. T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964-520850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
Vila-real rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna al mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Vila-real avança en turisme. Ajuntament de Vila-real.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba,
un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre, y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Setze minuts, passen de la una de la vesprada, continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. La veritat és que avui ens quedarà un programa en el qual s'està parlant prou de la situació del camp des de diferents àmbits del polític, i ara anem al del peu de camp. Ja ens van estar explicant les darreres setmanes que aquest 22 a Ciutat Real s'anava a constituir una federació d'entitats agràries independents, i per tal de conèixer, no, ja que hem fet seguiment, com va anar, quins són els objectius, com van, ha estat aquesta primera presa de contacte, ens acompanyen des de l'entitat de Villarreal, que també té representació des de l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal. Víctor Viciedo, president, bon dia.
Bon dia, Sheila, què tal? Bon dia a tots.
Molt bé. I també Pepe Llop, vicepresident, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Com va anar per Ciutat Real? Vau acabar con Camot, vas anar bé la cosa, com va estar?
Sí, bueno, el projecte és il·lusionant, la veritat, perquè quan nosaltres vam estar així vam dir que nosaltres veníem a canviar el discurs que s'estava portant referent al problema i les solucions en el camp. Lògicament, érem una associació local que naixia, que no teníem massa força, la força social està en un altre puesto, però ara les coses estan canviant. Hem lograt unir-nos a moltes associacions de tota Espanya, incluïda Canàries, i a més algunes associacions que ja tenen molta força i molta implantació en la seva regió, no? Per lo tant, el nostre discurs, perquè vam fer allí pues, una taula reivindicativa de lo que nosaltres considerem que és lo important, i bueno, coincidim en el diagnòstic de la situació i també en les possibles solucions. I bueno, ara mos veiem que ja tenim, estem a gran força, necessitem, òbviament, que també s'agarre força en el que és Villarreal i la província de Castelló, però ja podem parlar d'un projecte nacional que porta algo serio, algo independent, algo que no està vinculat a ningú partit polític i algo que, sobretot, no està lligat a ninguna subvenció.
Bueno, ara que has comentat a punt polític i que està en xarxes, i especialment Víctor respon a tot, quan es va fer l'anunci i no va eixir en premsa, va tenir la repercussió el naixement de la vostra associació, es va dir que estàveu polititzats, que ara quan està a l'esquerra al govern és quan hi siu, clar, vos tachen més de dretes. Ai, què podeu dir? Inclús pues, gent que ve per ací diu, clar, este és que ho ha muntat un partit.
És una cosa molt simple. Estem vinculats a un problema. El problema que ha existit sempre arriba un moment en el que ja és inaguantable. Vinculació política a tots els partits. És a dir, així hem nascut per parlar en tots els partits, en totes les organitzacions, sense ningú complejo, absolutament a ningú. Mos importa un bledo que els polititzats, perquè els que ho diuen són els perquè és que volen polititzar-ho tots, els polititzats mos diguen que som més igual que sigui de dreta, d'esquerra, d'extrema dreta, d'extrema esquerra. Nosaltres sabem que només volem el futur del camp, el futur de l'agricultor, el futur del llaurador, el futur de la nostra terra, i si això implica el parlar en qui siga del partit que siga, evidentment estem en un sistema en el que hem de comptar en els polítics, hem de comptar en els partits polítics. El que passa és que la nostra porta està oberta a tots. Està oberta des de... No som ni amics, ni enemics, ni de ningú partit polític, ni de ninguna organització sindical, ni de ninguna persona. Si algú vol posar-nos l'etiqueta que li dóna la gana, la seva responsabilitat serà.
Jo crec que, a més, el apellido ISE o la suposició ISA ve del nostre logo on hi ha una bandereta d'Espanya que fa menció a FENAI, que és una federació nacional. Avui en dia no sabem per què està la idiotès de considerar algú que posa en algo una bandereta d'Espanya que si és de dreta o és d'esquerra. És una al·lusió a que som nacionals, no locals. Però bueno, jo per exemple ara he estat escoltant a la xica esta de Compromís, pues jo en Compromís podré tindre les meves diferències, però el tema agrícola he vist que anava ben dirigida. I per supòs que jo apoyaré i diré les coses clares de qui les opcions o quines reivindicacions me pareixen correctes i quines me pareixen incorrectes. I me dona igual que siga Podemos el que ho diga, que siga Vox o que siga el PP. Me dona exactament igual. Sí. Per mi, lo important és que se solvente el problema del camp.
Jo he aprofitat que mos han vist de, quan nosaltres entràvem a l'eixia...
Sí, que bé, ha entrat uns segonets més tard.
Jo he entrat uns segons més tard perquè he aprofitat que Compromís té una responsabilitat dins del govern
autonòmic.
I entonces, de tota la vida, els que estem en el món del camp, tenim molts, estem subscrits a una fulleta que mos envia la conselleria en el que tots els mesos pràcticament ens dona la situació de les diferents plagues, dels diferents problemes que se pot esperar des del punt de vista fitosanitari. Sempre explica quina és la situació de la plaga i a més ens dona els tractaments des del punt de vista químic, des del punt de vista biològic, des de tots els punts de vista. Jo crec que no ho havia vist mai, el que ha vist este mes.
En quin sentit?
Ens ha parlat d'una plaga que està preocupant moltíssim, com és el mal llamat cotonet de les valles, que és el cotonet que ens va vindre en una importació de Sud-àfrica, que afecta i moltíssim a la qualitat i a la producció de la nostra terra, i la pròpia conselleria ens explica el com identificar-lo, el com veure, el per on ens vindrà, el com afectarà el fruit, el com afectarà la producció, però no ens diu com combatir-lo. I no ens diu com combatir-lo perquè tenint la responsabilitat política com tenen, han permetit que no se doni ni siquiera una ampliació al període d'utilització fins que n'hi hagi una solució alternativa a un problema que tenim. És a dir, des de la responsabilitat política, aprofitat perquè ho miren, perquè ho valoren i perquè ens ho solucionen, perquè simplement teníem una solució que funcionava, han eliminat aquesta solució, han negat ante una petició d'una pròrroga que està contemplada en la llei, una prolongació del període d'utilització, etcètera. En canvi, ens han tallat la solució i, a més, s'ha donat aquesta paradoja. Ens expliquen tot el que ens han explicat tota la vida, però han llevat una coletilla. I això, com ho controlem? Pues, me pareix molt bé que tinguin unes inquietuds, però que siguin conscients de que ens estan causant uns problemes quan realment els polítics els han posat ahir, perquè els polítics, al fi i al cap, són persones elegides perquè ens solucionen els problemes, i me pareix molt bé que el discurs siga de solució de problemes, però, carall, jo he aprofitat simplement el dir teniu una responsabilitat dins del govern autonòmic, poseu-vos les piles perquè si tenim un problema que és amb un to serio i amb un to urgent, perquè la gent ja està plantejant-se en menys d'un mes com es començarà a combatir aquesta plaga. Està molt bé els discursos, però a mi m'agradaria que a l'hora de la veritat n'hi hagueren accions que foren corresponsables en això. I no és atacar al govern que n'hi ha ara perquè és
una sigla o una altra.
És perquè tenim un problema que teníem una solució que s'ha encarregat de la solució
sense alternativa. Tornem ara que està que s'incís, no? I també aprofitant que estava Marta per ací, explicar el que ha passat a la reunió del dissabte. A partir d'ara, una vegada ja aquesta primera presa de contacte, quins són els següents passos a seguir?
Bueno, els següents passos a seguir, ja una vegada formada la federació, és que tots junts hem redactat una sèrie de reivindicacions i aquestes reivindicacions anem a fer que arriben a qui tinguin que arribar per solucionar-les. Antes parlaves del tema polític, nosaltres no anem a seguir ninguna guia que porte ningú partit polític. El que volem és que el que nosaltres portem ho porten els partits polítics, perquè només ells poden solucionar la situació. El problema és totalment polític i l'única solució és política. Entre aquestes reivindicacions, com són unes associacions molt variades, on hi ha associacions de Múrcia, que el seu problema és l'Auia, doncs efectivament una de les reivindicacions serà el problema del preu de l'Auia, que pot ser que incluïsca parlar del trasvase. No? Tenim un altre problema que està en Castilla-La Mancha, que és el de les zones cepa, que és que aniden una sèrie de aves i ses propietats ja no es deixen cultivar i inclús algunes les expropien a molt baix preu. Hi ha la zona de Canàries, pues, té la seva problemàtica. També tenim alguna associació que és ganadera. Entonces, òbviament, tenim que arreplegar moltes reivindicacions, però sobretot i mirant el càncer actual, que no és un altre que l'entrada de productes que ens venen de tercers països on el cost de producció és molt baix, nosaltres el que reivindiquem és protecció. Volem que ens se protegisca igual que se protegisquen, que se protegissin altres sectors i altres productes. No pot ser que nosaltres estiguem venent per baix del cost de producció perquè ens vinguin aquests productes de fora. Aquests productes tenen dos problemes. Un és el preu al que ells venen i un altre és la quantitat de productes que entren. No n'hi ha ningú tipus de regulació. Està entrant tot lliurement. El govern, les associacions agràries, i ho torno a dir, subvencionades, estan apuntant a dins, estan apuntant a el que és la cadena alimentària, als distribuïdors. Ahí no està el problema. Ahí poden haver problemes, però nosaltres tenim una llei europea de la competència. I totes les irregularitats que se vegin se poden denunciar. El govern té que muntar un observatori de preus, efectivament, conforme han dit en aquestes reivindicacions, i no té que parlar amb ningú. Té que aplicar denúncies. Té que començar a denunciar. De totes formes, el que nosaltres venem interior en Espanya és un 7% de la nostra producció. El resto se ven en Europa. La cadena alimentària no passa dels Pirineus. Entonces, no és ahí on està el gran problema. El gran problema està el que ens entra per ports d'Amsterdam, ports europeus i també per el port d'Algeciras. Ese és el gran problema, esa saturació de productes. I nosaltres demanem defenses comercials, conforme té el taulellet, conforme té els vehicles i conforme tenen quasi tots els productes, perquè el lliure comerç i els acords comercials se fan voluntàriament i se fan si t'interessen. No estàs obligat a fer-los. I si estàs fent-los perjudicant als europeus, estàs fent-los perjudicant als de dins, això és una aberració, perquè nosaltres paguem els nostres impostos així. Nosaltres complim la normativa d'ací i tota aquesta gent o tots aquests productes que venen de fora, no? I s'està perjudicant a moltíssima gent per beneficiar a quatre. A quatre que damunt no són d'aquests països. Són també nostres, són europeus. Són les grans corporacions agroalimentàries que compren les terres allí aprofitant el negoci que suposa cultivar allí, en les condicions d'allí, i vendre ací sense pagar ni un arancel i sense que s'establisca ningú límit de cupo. I això és el gran problema, i mentre no se parle d'això com a únic problema i se pressioni al govern perquè pressioni a Europa perquè això se pare, no n'hi ha res a fer. I per això demane a la població, a la gent, que ens apoye. Perquè els demés no porten ni ser reivindicacions. Després, si vols, parle de les reivindicacions de la manifestació de València, on en ningú moment se parla d'aquest problema. I així, si ens manifestem 1 milió de persones, 2 milions, me dona igual, és que ens manifestem, però reivindiquem parxes i reivindiquem fum, ens donaran el fum i a lo millor taparem algun parxe. Però el problema seguirà ahí.
Crec que ja li ho vam comentar també a Pepe Montagut. I si la resta diran, va, Ells defensen que el problema ve de fora, que cal protecció com tenen altres sectors. I si no tot el món compartís aquesta idea?
Està clar que no la compartissin, perquè si no estarien portant-la. Efectivament, ese es el problema, que callen, pero callen per interessos. En Europa s'han fet estos acuerdos y en Europa pressionen al nostre govern perquè ese tema siga línia roja. Per això el nostre ministre no parla d'això i el nostre ministre apunta a solucions que en res van a tindre un efecte real sobre els preus. O sea, si tu fiques un preu, per exemple, i dius, no, anem a veure, així el cost de producció de la mandarina són 20 cèntims. Luego, per baix de 24 cèntims, perquè tu tingues rentabilitat, el comerç no te pot comprar la taronja. Pues bueno, pues les grans distribuïdores, quan vinga lo de fora, compraran lo de fora i lo nostre se quedarà dalt de l'arbre. Entonces, totes aquestes solucions són peregrines. O tapes el forat real o no n'hi ha res a fer. Te parlen també en els mitjans de comunicació de que si no, el problema de l'agricultura ve d'antic, ve de vell. No, anem a veure. Tots els problemes agrícoles de vells s'estan resolts o pendents de resoldre, però no són el gran problema que ens porta a la desaparició. Perquè això ens porta a la desaparició. Això ens porta a que van a substituir-nos. I la societat va a pagar-ho. Va a pagar-ho en qualitat, va a pagar-ho en venenos de fitosanitaris, va a pagar-ho en paisatge, va a pagar-ho en el tema medioambiental, perquè els arbres nostres són els que renoven l'aire, no les plantetes que tenen als balcons els ecologistes. Van a pagar-ho, al final, hasta en fam, perquè quan hi hagi una crisi en aquests països, que són països inestables, o la tinguem nosaltres, com és el coronavirus, així no arribarà el menjar i no tindrem agricultors que ens donen de menjar.
I això no és entrar en comparació en altres productes que l'altre dia me dient n'hi ha activitats, concretament me parlaven de la ceràmica artística. La ceràmica artística tenia un centre d'activitat que era boiant. Van a començar a vindre importacions sense tindre en compte que teníem una ceràmica artística, doncs aquesta ceràmica artística ha desaparegut. Per què? Perquè la lliure competència que diuen ells, la lliure competència és la que volem nosaltres, el lliure mercat, però el lliure mercat entre iguals. Però a mi se me va ocorrir que no era un exemple adequat. No era un exemple adequat perquè jo te faré una pregunta. Quantes figuretes de ceràmica artística has comprat tu en la vida?
No, jo diria que no cap.
Una, ninguna, però no te n'han fet falta.
No.
Quantes vegades menges al dia?
Ai, unes poques més, sí.
Quantes vegades beus al dia?
Sí, sí.
Tu pots passar sense menjar i beure?
No.
Pues entonces, realment, estem parlant a la societat d'un sector estratègic. D'un sector estratègic que si dependim de tercers, i sobretot si dependim de pocs, perquè, ho diem l'altre dia, 600.000 hectàrees se van subhastar en Egipto en un plan, a més subvencionat per la Unió Europea, i se va repartir a raó de 200.000 fanecaes a cada un dels que se van adjudicar algo. Estem caent en mans de molt poquets. I algo que hasta tu m'has reconegut que necessites diverses vegades al dia, a muntó vegades al dia i tots els dies de la setmana, estarà en mans de molt poquets. Què volem? Una societat en la que mos diguen hasta què tenim que menjar, quan tenim que menjar i per què tenim que menjar? O volem una societat que potser mos posaran dins del menjar perquè, a més, tenen tanta força i tanta capacitat de pressió que probablement han fet unes lleis que els han fet uns altres per al seu dictado, perquè han sigut ells els que els han preguntat i ningú s'ha oposat. Nosaltres, així no venim a renyir contra ningú. Però sí que venim a dir coses que, per les circumstàncies que siga, altres no han dit. O perquè no ho coneixien, si no ho coneixien, vosaltres ho diem, o perquè no s'atrevien a dir-ho, o perquè no podien dir-ho. Vosaltres hem vingut així per debatir en la societat, per demanar a la societat que ens apoye, però des del debat, des del justificar el per què de cada una de les coses quan nosaltres parlem de protecció, no estem parlant de protecció a la taronja, no estem parlant de protecció a una activitat, estem parlant d'una protecció a una societat que pot quedar desprotegida en algo que, com tu m'has reconegut antes, necessitem tots diverses vegades al dia, que està en mans de molt poquets i que aquest debat hi ha que posar-lo en la societat. I jo m'atrevisc a invitar-vos a vosaltres a una cosa, a unir a tot el sector. I així, vosaltres que han vingut a aparèixer de nou, som nous, però, evidentment, en un discurs diferent, en el que no estem d'acord en reivindicacions que esta setmana mos concedirà el Consell de Ministres. Perquè quan un demana mil coses, sempre n'hi ha algunes que són fàcils de concedir. I una vegada jo t'ha concedit algo de lo que tu demanes, pa què dimonis vols protestar? Vosaltres han vingut no pa ser extremistes, però sí pa ser radicals, en el sentit etimològic de la paraula. Volem anar a la raïl dels problemes. Volem anar a la raïl, no a les rames. Perquè en la raïl dels problemes és on trobarem les solucions. I per supost que apoyem aquesta dignitat del llaurador. Jo crec que no cal apoyar-ho. En la Constitució, si la llegim, està reclamant la dignitat, no del llaurador, de les persones. Volem un preu digne. Clar que volem un preu digne. Per una activitat que, a més, és essencial. Un sector que és absolutament estratègic. Però el que volem és posar damunt de la taula quina és la solució pel preu digne. I la solució pel preu digne no és el compensar en uns diners més o menys de lo que han aconseguit dir que és la PAC. La PAC no és una subvenció. El nom de la PAC vol dir Política Agrària Comun. I el que volem és que facin una política agrària comú de la Unió Europea. En tot el que això significa, en un sector absolutament estratègic, com és l'agricultura, la ganaderia, la pesca, és a dir, l'alimentació. Estem parlant d'alimentació, no estem parlant de taronges.
Dit això, ara que estem en la PAC, algú dirà, bueno, també es diu que se ho queden quatre, els grans, i que els xicotets productors, que és el que més habitual tenim en aquesta zona, poquet.
No, o no res.
O no, sí. Bueno, és que bueno, com ho desconec, per no dir...
Efectivament, la distribució de la PAC no és fàcil, possiblement no siga justa. Repetís que és bo recibir una ajuda, però jo preferiria no recibir ni cap.
Claro, però que algú dirà, bueno, jo me dedico a un altre sector i Europa no me dona diners.
Efectivament. A mi, jo preferiria no recibir absolutament res de la PAC i que n'hi hagueren unes defenses comercials on jo tinguera preferència a vendre en el meu mercat. I això és l'aberració. És el meu mercat. Per això sóc socio. Per això pagues impostos, com he dit antes, i per això respecte tota la normativa. I que uns altres, sense aquestes condicions, que vinguen així i traguen i porten tot el que ells vulguen i mos apavullen, pues al final acabarem desapareixent, que és el que dia. Luego, la PAC és una ajuda que se va inventar per a establir o trencar aquestes diferències de cost de producció que podien haver en Alemanya referent a Espanya. Entonces, la PAC en Alemanya era més alta que la d'Espanya. I també estava feta per a que el consumidor europeu poguera pagar menys per als productes. Però tot això s'ha acabat.
Perquè venia de la guerra, no? Clar, és que clar, van aixer en un context diferent. Clar.
I entonces, en aquest element distorsionador nou, això s'ha acabat. La PAC ja no serveix de res. Saps? Bueno, sí que serveix, és una ajuda, o sigui, ajudarà a pagar l'abono, però a damunt van a reduir-la. O sigui, ja et dic, és tornar a lo anterior en defenses comercials, tornar a la preferència comunitària, i si Europa vol que al consumidor li costi més barat el producte, benvinguda siga la PAC, però si vol llevar-mola i que el consumidor pague el que toque per als productes, d'acord a la llei d'oferta i demanda, pues que siga aixina. El que no pot haver és un element distorsionador que vinga de fora que arruïne la nostra agricultura. Això és el que no pot haver. Jo, efectivament, la PAC la distribuiria millor no donant absolutament res de PAC a les associacions agràries subvencionades, per exemple. Repartint-ho millor i que tot productor que vagi a la producció i que tot productor recibisca d'acord a la seva producció. No que uns, per estar en cooperativa, recibisquen més i els que no estan en cooperativa menys, per exemple. I, des de luego, si no n'hi ha producció, no tens per què recibir PAC, perquè tens una terra que està abandonada. No? O sigui que tot això serien condicions pel tema PAC. Però per a mi, que la PAC desaparega, però posant els límits que se deuen de posar. Posar aquestes defenses comercials i donant-nos aquesta prioritat que en justícia ens correspon.
Sí, sí, clar. N'hi ha una cosa que a mi m'agradaria transmitir també a tots els que ens escolten. Jo he dit en més d'una ocasió que això no és anar contra ningú, i algú estarà dient, és que els països més pobres que nosaltres també
necessiten ajuda.
També necessiten ajuda. Tota la del món. Tota la del món. I jo diria que l'ajuda que estem portant-los no impedís el que tinguin unes ganes enormes d'eixir. Cada dia estem parlant de tragèdies en el Mediterrani. És a dir, algú estarà fracassant. I el que està fracassant és molt simple. Que no estem ajudant a ningú país a que desenvolupi les seues persones. Perquè no vull entrar ara en repetir algo que la gent ja coneix perquè ho hem dit més d'una vegada, però només ne diré un. El salari mínim interprofessional en Egipto està en $87 al mes. Tot el que vingui d'allí, imagina que no repercutirà en la població d'allí. Repercutirà en aquells que manegen la fruita, que esclavitzen a la població d'allí, que han aconseguit uns tratats que han firmat Europa, i és contra el que ens rebel·lem també, perquè dius, ostres, és que ho heu firmat vosaltres. No, ho han firmat uns representants nostres que probablement ni s'havien llegit, perquè més d'un ho ha reconegut, que els va vindre a última hora i van tindre que votar, i la disciplina de voto i un rastre de coses. És a dir, no estem parlant de que no tinguem que ajudar en origen, per supost, a tots els que tinguin necessitats dins de les possibilitats de cada un, dins de les possibilitats de cada país i dins de les possibilitats d'Europa. No estem negant-nos això. Estem anant contra el disfraç de la mentira de que ens estan venent o ens atacaran perquè diran que anem contra ixos, i a l'hora de la veritat n'hi ha país com Suazilàndia que el 100% de la terra és d'un propietari. Parlem de Marroc, tots sabem que el rei té alguna influència allí a nivell de propietat. No estem desenvolupant les persones d'eixos països. I la prova és que venen. No anem contra ningú. I torna a dir, no anem contra el poder establit així. No anem contra ninguna associació, que m'encanta que s'hagin unit. Jo ho he demanat moltes vegades, però així teníem la Saja que anava pel seu compte, la Unió que anava pel seu compte, quan no anaven enfrontats. Ara s'han unit, i s'han unit, i xapó pa ells. Nosaltres volem unir-nos a ells, volem que ells s'unisquen a nosaltres, però ens agradaria debatir sobre els problemes i les solucions. Ens agradaria que prenguéreu aquestes iniciatives i creareu en aquests moments que en el carrer està aquesta preocupació i aquesta actualitat del món del camp, el que sí, no n'hi ha ningú enemic. El que volem és solucions, i solucions radicals que vagin a la raïs del problema.
Per exemple, també s'ha visitat un diputat autonòmic aquest matí de socialistes, i deien que, per exemple, en el cas de Vietnam, que no augmenta la xifra d'arròs que pot entrar, que inclús n'hi haurà condicions, no?, més garantistes de com se fa.
Només te demano una cosa. Guarda gravada això. Guarda gravada això.
És que per contestar aquesta pregunta n'hi ha que conèixer exactament com és el tratat. No? Jo, efectivament, he sentit dir, no l'ha llegit, de que n'hi han cupos. S'ha posat un cupo a Vietnam.
Que deien que ara hi entrava arròs, no?
Sí,
hi
entrava arròs. Diuen que aquest arròs és... No deixa de ser arròs, però diuen que és d'una varietat diferent a les que nosaltres produïm, però és arròs, o sea que comprarem en vez de l'arròs nostre, comprarem ixe, i per tant també perjudicarà l'arròs, però diuen que al posar un cupo, que ixe cupo només és un 1% de lo que se consumís en la Comunitat Econòmica Europea. Diuen, jo no ho sé, no m'ho he llegit, no he fet de l'estudi. Els tractats comercials, com he dit antes, n'hi ha que mirar-los cada un d'una manera, i sense llegir-se'l és molt difícil de juzgar. Jo puc juzgar ja el de Sud-àfrica perquè me l'ha llegit, puc juzgar el de l'associació en Marruecos i el d'Egipto perquè també sé què és el que posen, però el de Vietnam, pues, la veritat, no puc juzgar-lo i n'haurà que esperar a veure si és beneficiós o no ho és. Ells tenien que haver fet un estudi d'impacte per veure si de veritat afectava o no afectava al nostre arròs. No sé si s'ha fet.
I fer-lo públic, però jo insistisc en el que t'ha dit. Guarda la gravació.
Ja està gravat.
Perquè així, avui, que ja tots veiem els efectes que n'hi ha, no sobre la taronja, sinó sobre el sector primari, sobre la caiguda absoluta i massiva de preus. Estic parlant en un any en el que la taronja ha tingut un preu, però a lo millor és flor d'un dia. N'hi han moltes circumstàncies que ho han determinat, i des de logo sí que mos dona la raó en una cosa, que en el lliure mercat que nosaltres volem i defenem, però un lliure mercat entre iguals,
en les mateixes regles
i les mateixes condicions, i des de logo en uns controls com a nosaltres mos apliquen, perquè no n'hi ha dret a que a l'hora dels tractats de lliure comerç les importacions les negocia Brussel·les i les exportacions les negocia país a país. A més, negociem primer a nivell global tota Europa les importacions, que ja està concedit el que n'hi hagi concedit, i després les importacions en una taula diferent, en una gent diferent i en un moment diferent, i després d'haver concedit tota una sèrie de coses que nosaltres, a l'hora de demanar, mos demanen els que volem exportar. Els tractaments en fred, per exemple, que és una, tècnicament una forma reconegudíssima d'evitar la importació de plagues que nosaltres no tenim, a nosaltres mos la reclamen tots els països als que volem exportar. Nosaltres no la reclamem a ningú dels que importem. Per què? Ostres, pues estarà mal negociat, digo jo.
A part d'estar mal negociat, és que el lobby sud-africano, el Citrus Growers Association, és el qui va pressionar a la Comissió Europea perquè no se feren aquests tractaments en freds, i la Comissió Europea va pegar la cabota. Tan ignorants són en la Comissió Europea per no saber que això és fonamental perquè no ens vinguin plagues. És que, clar, pel Grower Citrus Association això suposa encarir el producte, perquè val diners el tractament en fred.
I temps.
I també una pèrdua de qualitat, perquè no és el mateix un tractament en fred que després acurta la vida del producte. Okay. Però a nosaltres mos exigís per portar als Estats Units, i en canvi ells aconseguissin això en la Comissió Europea. Quina amistat n'hi ha en la Comissió Europea en tots aquests lobbies de grans corporacions agroalimentàries? Quina amistat n'hi ha?
Que no seran els mateixos?
És
una cosa que dic jo. Bueno, hauran canviat algun nom, però probablement defendran els mateixos interessos. I això és algo que, com havia dit antes, és no perdre's en les rames, que probablement és el que nosaltres bàsicament critiquem de el discurs de les organitzacions. No diem que ninguna de les coses que reivindiquen
estiga mal
reivindicar. El que passa és que si tu fas 1.000 reivindicacions, com havia dit antes, sempre te'n donaran un rastre, perquè n'hi ha moltes que són... Però, i se solucionen el problema? El problema, en un lliure mercat que tots volem, perquè nosaltres volem estar en Europa. N'hi ha qui s'ha atrevit a dir en aquestes polèmiques que n'hi ha, què voleu? Eixir d'Europa? Des de logo, volem estar en Europa, però volem denunciar que n'hi ha coses que ha fet d'Europa que mos estan assassinant. I, sobretot, que a mig i a llarg plaç estan canviant la societat que tenim. Nosaltres tindríem que dir algo com a societat d'elegir aquella que volem. A mi em fa molta gràcia algo que tots reivindiquen. Per exemple, la producció integral i la producció de proximitat. Tots els ajuntaments estan defendent aquestes coses. Tots estan defendent l'ecologia. Tots estem d'acord, només tenim un planeta i l'hem de conservar. I entonces, alhora la veritat, quan hi ha que mullar-se, se fan grans promocions i congressos on venen els que menys contaminen, els que més contaminen no venen. I no se pren ninguna determinació, i si se'n pren alguna, després resulta que no se complissen. I no passa absolutament res. Siguem conseqüents en el discurs. Si volem això, no portem més producció de 10.000 o 30.000 quilòmetres que aquella que ens fa falta. Si no volem contaminació, siguem conseqüents en algo molt simple. Tots som conscients de que les grans ciutats tenen un problema important, i és de contaminació ambiental. I s'estan prenent mesures. Jo simplement faria una pregunta. Ens podrien dir quina és la contaminació que porten tots els grans transatlàntics i barcos de mercancies i que ens entren en els ports? N'hi ha reglamentació en l'Organització Mundial de la Salut per controlar aquestes coses? N'hi ha. Tenim dades i resultats que ens donen, que els facin públics, i si no els complissin, que se prenguin mesures, perquè potser ens trobem en alguna sorpresa. I això afecta el tipus de societat. I nosaltres no volem seguir parlant de taronges, que també són productors de taronges. Volem defensar el camp. I no volem defensar el camp sense tecnologia. Volem defensar el camp en tecnologia. Volem defensar el camp en una producció eficient, en una producció sana, en una producció la que ens exigissin. Però volem tindre una independència i una autonomia alimentària, perquè si no, la pagarem. I volem que la societat se doni compte de que ara estem tots patint del coronavirus, que sense donar-nos compte ningú sabem el que és. Fa uns anys estàvem parlant de l'èbola. Ara com ja ningú parla de l'èbola. De vegades en quan, què ens podran portar tota aquesta sèrie d'arròs d'un puesto que segur que no té ninguna reglamentació fitosanitària ni ningú control de ningú tipus? Per què no s'ha contemplat en aquests acords, que segur que no s'ha contemplat, per lo menos els que ja n'hi ha? Així tots sabem que per exportar la nostra fruta a països desenvolupats hem de pagar fins als inspectors que ens venen, perquè els controls se fan en origen. Segur que no anirem ningú inspector a Vietnam a revisar-ho. El que demanem és que la societat sigui conscient de que això és el problema. Per això demanem l'ajuda de la societat. No demanem l'ajuda de la societat perquè fulanito o menganito tinga més ingressos per la seva activitat. Volem que sigui capaç de mantenir una activitat que és sector primari, que és un vici que ens ha donat la pròpia societat, i és menjar i beure tots els dies, diverses vegades, i que volem tindre la seguretat i la garantia, perquè aquella societat que perd la seva autonomia en algo tan bàsic com l'alimentació, jo crec que es comença a ser una societat dèbil.
Uh-huh. Alguna cosa a afegir?
Bueno, jo només volia fer una crida a la població de Villarreal i també a tots els de la província de Castelló, La Plana, Citricultura, Olivar, etc. Si esteu d'acord en el que nosaltres portem, Si vos llegiu la taula reivindicativa que va fer per la manifestació en València tan multitudinària de 20.000 persones manifestant-se, i la taula reivindicativa parla de revisar llei de medidas para mejorar funcionamiento de cadena alimentaria, presupuesto suficiente para un seguro agrario, seguros de coste, fondos de crisis, plan de reconversión, disponibilidad de materias activas, lucha contra robos, promover la reputación de los agricultores, fum, fum y més fum. Si tú estás de acuerdo en això, per supost, no te poses en contacte amb nosaltres. Però si tu creus que de veritat el problema està on nosaltres senyalem, està a aquests productes que ens entren de fora d'una forma incontrolada i sense ningú tipus de regulació, i vols apoyar-nos perquè és el moment ara, ara és el moment perquè n'hi ha mobilitzacions en el camp, però de res serveixen aquestes mobilitzacions si al final el govern ens donarà el que estan demanant aquestes grans associacions, perquè no n'hi ha ningú problema en donar això. Llavors ens ho donarà i tots cavars corrales, sense ningú problema. Entonces, si tu estàs d'acord en que el problema està ahí i vols ajudar-nos, no te quedes en casa, no estigues còmodo. Lucha ara perquè és el moment. A l'any que ve no seran els preus d'aquest any que hem tingut una baixada en producció. A l'any que ve ens vindrà el mateix que l'any passat, perquè ens vindrà no aquesta saturació que vam tindre l'any passat en el mercat de taronja i mandarina. Serà més gran encara, perquè estos van a més i nosaltres anem a menys. Per tant, vos cride perquè vos uniu a nosaltres, perquè creixquem, perquè siguem més forts i en les reivindicacions portem un missatge adequat per poder solventar la situació. Inclús dice el telèfon de l'associació, per si vos voleu cridar, 605 40 70 16. Moltes gràcies.
Que ho repetis, que
605 40 70 16.
És tan greu, és tan alarmant la situació, perquè algú pot pensar, bueno, estos estan així venent i jo vaig a un compre i està lo de sempre.
Anem a veure, s'està abandonant molta terra, moltíssima, s'han abandonat ja enguany. L'any que ve, si
però
torna
no
a sí, passar...
Però no així, en tota Espanya,
I
en tota Europa.
Si això continua així, qui pot vendre per baix de lo que li costa produir? O sea, de veritat jo te tinc que pagar a tu el teu menjar trencant-me el llom? Això no pot ser.
Tinc que pagar per treballar?
Al final se va, no?
Entonces, esa situació, per molta afició que tingues al camp, al final tindrem que abandonar.
No, és que si és afició, malament.
I ahí estamos. Al final tindrem que abandonar. I quan abandonem, és el que deia antes, ho pagarem tots. Tota la societat ho pagarà.
I n'hi ha un segon pas. Això no és un moviment en Espanya. Això és un moviment en Europa. Això és un moviment del sector primari, no d'un sector. I és un moviment en Europa. El següent pas, Seila, és molt fàcil i molt simple. Ara ja estem constituïts com a federació nacional. El següent pas és ser una federació europea.
Doncs estarem alerta de quan cresca, a veure si així entre tots no feu força i s'escolta. Almenys escoltar, després ja faran cas o no, això ja no està en les vostres mans, però bé. Per la vostra part, que no sigui. Víctor, Pepe, com sempre, moltes gràcies i anem en aquest camí.
Moltes gràcies a tota l'audiència.
Nosaltres fem una xicoteta mínima pausa, de seguida ens acomiadem.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Los domingos con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Minutet passat de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà, que passen una molt bona vesprada. Adeu.